les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El president català Carles Puigdemont i el nou delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, es reuneixen aquesta tarda al Palau de la Generalitat, una trobada en què tots dos exploraran fins a on pot arribar la voluntat de diàleg expressada per l'executiu de Mariano Rajoy. Unes hores abans de la reunió, aquest migdia, Enric Millo ha presidit la celebració a Barcelona del 38è aniversari de la Constitució espanyola. En l'acte, el delegat del govern espanyol ha dit, adreçant-se a Puigdemont, que el lema ha de ser diàleg o diàleg, i, per tant, amb la Constitució a la mà, i no només per coses que alguns els interessen. A l'arxiu de la Corona d'Aragó, Millo ha exercit d'anfitrió per primera vegada en aquest acte. Poc abans d'entrevistar-se amb Puigdemont, el delegat de l'executiu espanyol ha subratllat que no s'ha de tenir por al diàleg perquè hi ha moltes coses per parlar. Encara en plana política, la gestora del PSOE i la direcció del PSC intenten acostar des d'avui posicions en les negociacions que han començat a Madrid. Per part socialista, l'eurodiputada Elena Valenciano té la màxima representació, mentre que pels socialistes catalans l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmont, és el màxim responsable, acompanyat pel secretari d'organització del partit, Salvador Illa, i la diputada al Congrés, Meritxell Batet. Precisament d'aquest tema, de les relacions entre el PSC i el PSOE, parlarem avui en el programa El Mirador de l'Actualitat a partir d'un quart de vuit. Recordem també que l'atur ha crescut de 4.600 persones al novembre a Catalunya. Ara hi ha gairebé 463.000 aturats que busquen feina, 59.000 menys que l'any passat. Això sí, al conjunt de l'Estat la situació és la mateixa. El nombre d'aturats s'ha incrementat de 24.800 persones al novembre i ara, segons aquesta enquesta de població activa, prop de 3.800.000 desocupats. Hem sabut avui que el Tribunal Superior de Justícia de Múrcia investigarà el president regional Pedro Antonio Sánchez per uns suposats delictes de frau contra l'administració, prevaricació, falsedat i malversació de diners públics. Així ho demana el jutge d'instrucció de Llorca, que després d'investigar-lo considera que l'actual president de Múrcia, del PP, va cometre diverses irregularitats, concretament en la construcció del port de Lumbreras, quan era alcalde d'aquest municipi murcià. I també hem sabut avui que la mort del fill d'un dels fundadors de Cirque du Soleil es va produir dimarts. Va ser en el muntatge de l'espectacle Lucia a San Francisco. Olivier Rochet, de 42 anys, fill de Gilles Sept-Croix, era un tècnic de la companyia i ha mort en un accident laboral quan una grua elevadora li ha donat un cop al cap. El Cirque du Soleil ha emès un comunicat lamentant aquesta mort. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb una nova edició del programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero, avui amb el Lluís Torrelles a la presentació i tot l'equip.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, la identitat. Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besau i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals. Caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Pero vea que sea Antiu Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antiu Xixona.
Antiu Xixona.
Turrón, turrón.
Cada matí és un nou inici.
Anònim.
Tot just passen 5 minuts sobre les 5 de la tarda.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Molt bona tarda, Catalunya, molt bona tarda, Andorra, i sigueu molt benvinguts una tarda més aquí a Ràdio Estel. Avui és divendres 2 de desembre del 2016 i estem contents, estem feliços, perquè un dia més estem amb tu. Avui divendres encetem el cap de setmana. Salutacions de tot l'equip, del Mario Ramírez a les vies de so, de la Inés Granados a la producció i de qui us parla, el Lluís Torreyes al micròfon i també del Toni Guerrero a la direcció. Però abans de començar, abans de parlar amb el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que ja el tenim aquí ben preparat, hem de comentar els nostres contactes. Telèfon, Twitter, Facebook... Ens podeu contactar des de ja mateix, 93 409 2771 i 93 409 2772. Repeteixo, 93 409 2771 i 93 409 2772. Això pel que fa als telèfons. Però també tenim el nostre Facebook, que es diu com el programa Estem amb tu a Facebook, i també tenim el nostre perfil de Twitter, que es diu Estem amb tu Ràdio. Us recordo que cada dia pengem una fotografia del que estem fent a l'estudi. Molt interessant. Per tant, si ens voleu veure, si voleu veure les nostres cares, ja ho sabeu, Facebook, Estem amb tu, Twitter, Estem amb tu, Ràdio. Dit això, ara sí, comencem. Ja portem 2 minutets de programa, que es diu aviat. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, molt bona tarda, molt benvingut.
Hola, bona tarda, Luis, encantat d'estar una vegada més amb tu.
Què tal?
I aquest divendres, ja primer divendres del mes de
desembre. Això mateix,
de desembre. Pràcticament ja estarem...
Nadal.
A la cosa del Nadal, al cap d'any, Reis,
i
tornar la pujada de gener, de febrer, i ja tornarem a l'estiu, pràcticament. Passa doncs, molt de pressa la vida, per tant, s'ha d'aprofitar molt. Portem un programa molt ple de coses perquè tenim moltes notícies i totes notícies bones. Vull començar amb la notícia molt important des del punt de vista literari, que és la concessió del Premi Cervantes a Eduardo Mendoza, un dels grans escriptors que hi ha a Catalunya, fins i tot que escriu en castellà. Va néixer a Barcelona el 1943 i es va iniciar l'any 1975 amb la publicació de la seva primera novel·la, La verdad sobre el caso Savolta, que va rebre el Premi de la Crítica, i des de llavors ha publicat 15 novel·les, 2 llibres de relats, 2 obres de teatre i 4 assaigs. Cal dir que des de l'any 75 la seva literatura ha estat molt adaptada per al cinema espanyol. La primera pel·lícula que va ser portada, la primera novel·la que va ser portada, justament va ser la del seu debut, La verdad sobre el caso de la Volta, una pel·lícula molt interessant de l'Antonio Drobe, del 1980, és a dir, 5 anys després de l'edició de la seva primera novel·la, ja va ser adaptada al cinema. Això vol dir, diguem, la força que tenia el llibre per poder ser portat al cinema, amb el José Luis López Vázquez, l'Estefania Sandrelli, Homero Antonotti i Charles Denner. Era una coproducció entre Espanya i altres països europeus, i era una novel·la molt interessant i una història molt interessant perquè estava ambientada a la Barcelona dels anys 17 a 19, quan van a veure les revoltes sindicalistes. Un any després, el 1981, Cayetano del Real porta al cinema la novel·la policiaca El misteri de la cripta embrujada, sota el títol de La cripta, que va estar protagonitzada per José Sacristán i Blanco Aguerra. El José Sacristán feia un personatge molt interessant, perquè és la història d'un comissari que investiga la desaparició d'una jove que està internada en un col·legi. I 2 anys després, el José Sacristán mateix va dirigir Soldados de plomo, una altra pel·lícula basada en un llibre també del Mendoza. I aquestes pel·lícules van continuar, aquestes adaptacions, a l'any 99, amb potser una de les novel·les més conegudes, no diria si és potser la millor, però sí la més coneguda, que és La ciudad de los prodigios, que va dirigir Mario Camus en el 99, amb l'Olivier Martínez, un conegut actor francès, la Emma Suárez i Toni Isbert. I finalment, a l'any 2004, Jaime Chávarri va portar al cinema, a l'any del Diluvio, una pel·lícula que estava protagonitzada per Fanny Andar, una altra actriu francesa important, i a l'argentí Dario Grandinetti. Per tant, bona notícia, aquest premi a l'Eduardo Mendoza, fins i tot la importància com a escriptor, també cal dir que la seva presència en el món cinematogràfic ha estat molt important. Mm-hmm. L'altra notícia positiva és que el proper divendres, que jo no parlaré, per tant, no podré dir-lo el mateix divendres, però el divendres dia 9, el senyor Kirk Douglas fa 100 anys.
100 anys?
100 anys. És després de la Olivia de Havilland, que ja ha fet 100 anys, el més gran, els supervivents dels grans Hollywoods d'orat, el Hollywood clàssic, no? Farà 100 wow. anys. Recordem que aquest home no ha guanyat mai un Òscar per la seva carrera, fins i tot que ha estat finalista en tres ocasions per Cautivos del Mal, El ídolo del barro i El loco del pelo rojo. Va guanyar el 1996 un Òscar honorífic, però bueno, això és un premi, per dir-lo així, de consolació,
sí, no?
Però recordem que Kirk Douglas és una llegenda viva del Hollywood més clàssic i més important, i que en el seu, diguem, en la seva llarguíssima trajectòria, cal dir que em sembla que va fer com 97 pel·lícules, té en la seva... No, 92 pel·lícules té la seva filmografia, té grans interpretacions com Espartaco, Senderos de Glòria, El gran Carnaval, Ulisses, etc etc. I justament, parlant d'Ulisses, vull dir que el mateix dia 9, amb una mena de cafeteria, cerveseria, que es diu No Face, de Sant Antoni Maria Claret...
Com es diu?
No Face. No Face.
Vale.
No Face. No Face.
No Face.
No Face. Està a Sant Antoni Maria Claret, número 190, i el Carles Benpar, que és un director de cinema català i un gran expert en cinema i, evidentment, un admirador de Kirk Douglas, fan una sessió d'homenatge en la projecció de la pel·lícula Ulisses, que estava magnífic. I et sembla, com un homenatge, podem escoltar un petit fragment de la seva veu original en anglès, d'Espartaco, que va ser potser un dels seus papers més importants.
The symbol of the Senate, all the power of Rome. I imagine a god for slaves, and I pray.
What do you pray for?
I pray for a son who'll be born free.
A més d'aquesta pel·lícula, que potser és de les més importants, cal recordar altres com la comentada Ulisses, 20.000 leguas de viaje submarino, Los vikingos, és a dir, grans pel·lícules, Brigada 21, moltes pel·lícules, El último atardecer, Duelo de titanes, és a dir, no va parar de fer gran cinema de tots gèneres. A més, és que ha fet tot tipus de gènere. El gran carnaval que feia d'un periodista que diguem que treu profit d'un senyor que ha quedat tancat en una mina i que és un paper molt dur, però que ell ho fa molt bé. És a dir, un actor d'una dimensió extraordinària que segurament ja no es repeteix. I l'altra notícia important, però que parlarem més endavant perquè hem de trucar al seu director, és la nova programació de la Filmoteca de Catalunya. Però d'això parlarem, ja dic, més endavant de l'entrevista amb el nostre invitat d'avui. I si et sembla, si no hi ha publicitat, parlem de les estrenes.
Vinga, anem cap a les estrenes.
Pues mira, la primera estrena, que s'estrena justament avui, pel·lícula per tots els públics, pel·lícula d'animació, pel·lícula que, a més, amb aquest producte que ve, i moltes nens ja fan festa tota la setmana, es diu Baiana. És la darrera lliurament d'aquesta gran productora d'animació que és Walt Disney. La veritat és que és una pel·lícula encantadora, perfecta pels més petits. Jo penso que a partir de 5-6 anys poden passar-lo molt bé, però que també els pares, els avis, els germans grans, els tiets i les tietes ho passaran també molt bé. Perquè és la història d'una noia de les Illes del Pacífic Sur, d'aquella zona tan suggerent i tan maca, que es diu Baiana, que viu en una illa i que el seu pare no vol que la noia vagi més enllà d'aquella mena, diguem, de frontera que formen els corals que hi ha, saps, aquelles coses. Perquè diu que allà més enllà hi ha un perill. I tot es deu de que una mena de semidios, que es diu Maui, va robar una mena, diguem, de pedra d'una diosa i aquesta mena, diguem, aquest grup d'habitants d'aquesta Polinèsia, d'aquestes illes, que eren grans navegants, es van quedar sempre tancats en aquesta illa. Però Baiana, que és una noia, el dibuix de la noia és preciós, jo no sé si t'has donat compte, però Disney els últims anys ja ha fet heroïnes que marquen les distàncies. Ja no és el noi i l'heroi, sinó que són les noies, no?
Sí, sí.
I en aquest cas, bueno, pues és molt divertit perquè ella decideix sortir més enllà gràcies a que la seva àvia li diu no, nosaltres no érem gent d'illa, sinó érem navegants, que se'n va buscant la forma de tornar que el seu poble sigui navegant. Molt interessant. Jo la recomano. És una pel·lícula que és dirigida per Ron Clements i John Musker, que són els directors de pel·lícules com La Sirenita, Aladdin, Hèrcules o Tiana i el Sapo, per tant, són gent que ja porten molts anys. La veritat és que l'animació és extraordinària, de molt color, de molta acció. Evidentment, hi ha l'eterna història de l'enfrontament del bé i del mal, però és una pel·lícula molt bonica. Jo la recomano, ja dic, evidentment, és una pel·lícula pels petits, però jo la recomano per tota la família. Si et sembla, escoltem un fragment que donarà més dimensió a lo que jo estic comentant.
¿Sabéis quién es Maui? Nada menos que el semidios más importante de todas las islas del Pacífico. Con su anzuelo mágico consiguió frenar el sol. Sacó las islas del fondo del mar. Peleó con monstruos. Y yo lo sé bien, porque yo soy Maui. Oye, déjame a mí, por favor. ¡Cajú! ¡Tama, le tama! ¡Le tama! ¡Toa!
Podem escoltar aquest fragment per entendre una mica qui és Maui, que és una semidios, i és molt divertit perquè saps que tu que a la Polinèsia hi ha molt de normalment els habitants es tatueixen, porten molts tatuatges, sí, no? Llavors, dins d'aquests tatuatges, els personatges que són ell mateix, però petit, també es belluguen, amb la qual hi ha un joc de figura i de moviments. Està molt bé, ja, jo la recomano molt. Segona pel·lícula que vull recomanar és tot el contrari. Aquesta és una pel·lícula que és un cant a l'alegria, a la vida. En certa mida, el viatge de la Baiana és un viatge iniciàtic per descobrir la seva dimensió humana i de dona. La que vaig a parlar ara és una pel·lícula molt diferent, molt dura, però que està basada en un cas real, igual que parlàvem abans, fa setmanes, de Sully, la darrera pel·lícula de Clint Eastwood, sobre l'avió que va al riu Hudson i tal. Pues bé, aquesta es diu El último hombre, és la darrera pel·lícula del senyor Mel Gibson, per mi, un director que, evidentment, sempre ha demostrat, un director com a part d'actor, però que sempre l'han agradat els temes molt, molt durs. Recordem aquella dedicada a
La passió de Cristo.
Recordem també Apocalipto. O sea, que és un director que li agrada molt històries molt dures. I en aquest cas s'ha basat en una història real preciosa d'un soldat, un tal Desmond II, que interpreta molt bé el jove Andrew Garfield. Era el moment de la Segona Guerra Mundial on molts joves de molts pobles s'apuntaven per anar a la guerra, per defensar el país, no? I ell vol anar a la guerra, però no vol agafar una arma. I tot això crea un conflicte dins de l'exèrcit, fins que el Congrés diu que tota Nord-Amèrica té dret a anar a la guerra, aunque no agafi un arma, rifle, no? Una escopeta, una ametralladora, el que sigui, no? I ell va com ajudant de mèdics, perquè ha començat a aprendre a curar. I llavors, en un moment determinat que estan fent, diguem, la conquesta de la isla d'Okinawa, la seva companyia queda aïllada amb una mena, diguem, de muntanya que està tallada al mar, que tenen que pujar per cordes i per escales d'aquestes...
un acantilat, no?
Un acantilat, exactament. I quan tots fugien, perquè estan perdent davant dels japonesos, ell queda allà i comença a recuperar tots els ferits. I d'una forma molt original, utilitzant una grua i tal, una polea i tot això, va baixant a tots els ferits fins a salvar a 75 companys.
75 companys.
Es converteix en un heroi. I està basat en fets reals. I fa igual que el Chuli, al final de la pel·lícula surten també els personatges reals
amb les fotografies, amb
els que estan inspirats. És una pel·lícula molt, molt interessant, però molt dura. Molt dura perquè es veu lo terrible que és la guerra, com es mata la gent, com hi ha lesions importants, ferits, gent que es queda cega, gent que perd un braç. Però escoltem el tràiler, una part del tràiler, perquè et donaràs compte d'aquesta força que té i, sobretot, de la perfecció que Mel Gibson utilitza aquesta violència de la guerra per rebutjar la guerra, no?
¿Por qué coño tardan tanto, capitán?
Estamos esperando.
¿Esperando a qué?
Al soldado Das.
¿Quién coño es el soldado Das?
Siempre soñé con ser médico, pero no pude estudiar. No puedo quedarme aquí viendo cómo los demás van a luchar por mí.
¿Crees que esta guerra va a respetar tus creencias?
Mientras los demás arrebatan vidas, yo las salvaré. Será mi forma de servir.
Este es un regalo personal de nuestro gobierno. diseñado para matar al enemigo.
Lo siento, sargento. No tocaré un arma.
¿Tú no matas?
No, señor.
Pues en la guerra suele haber muertos.
El soldado Das no cree en la violencia. Así que no esperéis que os salve en el campo de batalla.
No creo que sea una qüestió de...
Bé, això que diu, no espereu que us salvi el camp de batalla, no, demostra després que sí, que salva 75 companys de la seva companyia i recuperar aquests cossos
molt
ferits. És molt, molt interessant molt la pel·lícula. Interessant. No sé si recordaràs, i potser algun oïdor recordarà una pel·lícula que es va fer ja fa molts anys, que la feia el Gary Cooper, que es deia el Sargento York, que era també basat en un personatge real, però un personatge que també no volia agafar armes, però que va ser convençut, perquè li van dir que la pàtria i tal, i que es va convertir en un heroi perquè va, això durant la Primera Guerra Mundial, va desarbolar un grup d'alemanys i va fer no sé quants prisioners. I és curiós com els temps canvien i el que abans estava considerat com una heroïcitat, l'heroi que lluitava i matava molts enemics, en aquests moments la ètica, la moral social està canviant. Mm. I s'agafa un personatge, però fixa't, aquest personatge és de la Segona Guerra Mundial, del moment de la Guerra del Pacífic, quan els americans estan atacant els japonesos després de la massacre que hubo, no? O sigui, llavors dius, que curiós com el valor de les coses, el cinema també és testimoni, no?
Sí, sí.
De que ara se dona valor al que salva,
totalment,
no al que mata.
Totalment.
I això
totalment
és molt important per poder-lo utilitzar com una reflexió important que dona el cinema. Mm. Anem a una altra pel·lícula. Em cal dir que la de Hasta l'últim hombre s'estrena el dia 7, però torno a dir, com jo el dia 9 no parlaré, vull avançar alguna... És que aquesta setmana que ve les estrenes són el 7 i el 9. O sigui, algunes pel·lícules s'estrenen dimecres,
sí, sí, sí,
que saps que és el dia entre dimarts i dijous, que són festius, i altres s'estrenen el divendres dia 9. L'altra pel·lícula que vull recomanar, que l'ha vist aquest matí en aquests passes que fan pels mitjans de comunicació que ens dediquem a la crítica o al comentari de cinema, és Patterson. És la darrera pel·lícula d'un director tan interessant com Jim Jarmusch. Són prop de 2 hores de durada, però és una meravella. És una pel·lícula petita en quant a que toca el tema de lo quotidià mitjançant la història d'un conductor de busos, un tal Patterson, que viu en una localitat de Nova Jersey que es diu Patterson, curiosament, igual que el seu nom, que treballa com a conductor de busos, però que és un jove, és poeta, escriu poesies, està casat, està vivint amb una noia, i ell ja es dedica a escriure poesies, mentre ella pues, li encanta pintar la casa de blanc i negre, perquè li agrada molt els colors blanc i negre, fa pastissos, es vol comprar una guitarra perquè vol ser una cantant country, i mentrestant ell va escrivint poemes. I és una pel·lícula senzilla, aparentment tranquil·la, amb un lloc molt especial i amb una interpretació extraordinària de l'Adam Driver, que és el personatge del Patterson, molt ben acompanyat de la seva amada Laura, que es diu Golshistet Farahani, que suposo que deu ser una noia d'origen pakistaní o d'origen indi. I la veritat és una pel·lícula encantadora. És com una mena... Saps aquella part del riu que va molt suau, molt senzilla, però que, en canvi, té una bellesa, aquella part del riu? Uh-huh. No sé si tenim també preparat el tràiler, si el Mario ho pot llançar. Escoltem una mica aquesta part del tràiler de Patterson.
Buenos días, Donnie. ¿Va todo bien?
La verdad es que no. Mi hija necesita aparato, mi coche necesita una reparación de la transmisión, mi mujer quiere que la lleve a Florida, pero me he retrasado con los pagos de la hipoteca, mi tío me ha llamado desde la India y necesita dinero para la boda de mi sobrina y me ha salido un extraño salpullido en la espalda. ¿Tú qué tal?
Estoy bien.
¿Listo para arrancar, Patterson?
Sí.
Cuando eres pequeño, te enseñan que hay 3 dimensiones. Altura, anchura y profundidad. Como una caja de zapatos. Más adelante te enteras de que hay una 4ª dimensión. El tiempo.
Tu poesía es realmente buena y puede que algún día permitas que el mundo la lea. Mírame a los ojos. Eres un gran poeta.
La veritat és que la pel·lícula és molt senzilla, però magnífica, perquè és, en certa mida són les repeticions que marquen la vida d'aquest conductor de busos. El seu compromís diari és l'escriptura d'uns petits poemes, i que en certa mida està donant la seva mirada sobre el món que viu, el món que la rodeja, i després també la seva relació amb la seva dona, no? Per tant, pel·lícula encantadora, i jo la recomano molt. I acabem amb una altra pel·lícula molt interessant, i es diu La passió d'Agustín. És una pel·lícula canadenca, però que l'ha dirigit la directora suïssa Lea Paul, i que explica la història de lo que va passar al Canadà als anys 60, quan els col·legis religiosos que els portaven les monges van ser objectes d'una mena, diguem, jo diria, de reestructuració per part del govern de Canadà, que volia que totes les escoles d'educació, tant de nois com de noies, en aquella època ja saps que els anys 60 estaven separats, xicos, xiques i xicos, fossin totes oficials, fossin totes públiques. Uh-huh. I a partir d'aquí la lluita d'aquesta mare Agustine, que és una noia jove, però que és molt decidida i que és un amant de la música. I mitjançant la música és com educa a les seves alumnes, perquè sempre participa amb les seves alumnes que toquen el piano de forma magistral en un concurs que es fa anualment al Quebec, no? A partir d'aquí, una pel·lícula encantadora amb moments extraordinaris. Jo no sé si el tràiler que escoltarem es podrà veure la música i les cançons que es poden escoltar, però sobretot una pel·lícula sobre el fet de com aquesta dona s'enfronta inclús a la seva superiora per poder mantindre la independència i la continuïtat d'aquest col·legi on la música té una importància fonamental per la formació de les noies que estudien allà, i també com les conclusions del Vaticano II van influir amb les ordres religioses, especialment a les monges, perquè, per exemple, hi ha un moment que a partir del Vaticano II es van canviar molt els hàbits de vestimenta, uh-huh. I es veu com una monja ja gran, que porta la seva toca i va, le fan anar amb el cap descobert i diu, me siento como desnuda, diu, en un moment determinat. Està molt bé. Es veu aquesta doble, diguem, lluita que tenen per un costat d'incorporar-se a la vida moderna, a les noves normatives de la mateixa església, per altre lado, la lluita per conservar aquest sistema d'educació...
No?
Perdó?
La identitat escolar.
La identitat escolar de l'escola aquesta, on la música va ser fonamental. Escoltem el tràiler.
3, 4. Cada acorde hace que una nueva emoción aparezca. A nosotras nos corresponde la defensa de este convento.
Tendrán que atreverse a hacer algo a lo que no están acostumbradas. Mucho ruido.
Las monjas de un pequeño convento situado junto al río Richelieu lanzan un grito de alarma, preocupadas por su futuro.
¿Quién es? La nueva alumna. La señorita Alice Champagne. Por las alumnas, por la música. Por lo que creemos justo. Y por encima de todo... profundamente al convento.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Si no ocurre un milagro, no estaremos aquí mucho tiempo.
¿Qué piensa hacer al respecto?
Lucharemos.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Qué? ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós. La teva clínica de confiança.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. Al Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. Al Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El cafè d'en Víctor.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina.
I continuem aquí a Ràdio Estel. Estem amb tu quan passen 32 minuts sobre les 5 de la tarda, Miguel Fernando. No ens oblidem de la notícia que teníem pendent, però abans anem a parlar amb el teu convidat.
Abans tenim l'invitat. Un invitat molt especial, perquè és un jove director de cinema que es diu Marc Fàbregas. Marc, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Em sentiu bé?
Sí, perfectament. Sí, bueno, cal recordar que amb aquest mateix programa ja vam parlar fa un parell d'anys amb el Marc Fàbregas sobre Cuinant, que va ser el seu primer llargmetratge, una pel·lícula molt interessant, feta amb pocs mitjans però amb molta intel·ligència. I ara, el proper dia 5, és a dir, el dilluns d'aquest mes de desembre, estrena el seu segon llargmetratge, que es diu Col·lisión, ho estrena al Cinema Girona, amb un horari d'una sola projecció, no, Marc?
Sí, de moment sí. Costa molt...
Ja ho sabem, ja ho sabem.
I encara més mantenir-se. Llavors, doncs, encara em sento afortunat de poder-ho fer.
Quin horari té la pel·lícula?
Sí, de moment es farà 8:45 el dilluns i després es passarà 3 setmanes més el dimarts a les 8.
A les 8.
I el mateix que va ser amb Cuinant, si, bueno, doncs, si hi va fer gent i hi ha públic, doncs repetirem i anirem allargant el temps que sigui necessari i esperem que sigui molt.
En certa mida es podria dir que Col·lisión, que ja l'has fet ja en castellà, no com Cuinant, que era en català, seria una continuació del teu interès per als conflictes de parella?
Sí, a veure, es podria dir, jo sempre que la meva idea era fer la segona part de Cuinant, no? Que la tenia escrita i era el meu propòsit. No la vaig poder aixecar per circumstàncies, sobretot pressupostàries, i llavors doncs, vaig dir, bueno, a veure quina història puc fer més, i sempre m'havia tret el tema de les road movies, però que pogués una mica també, doncs, fer, no?, produir. Perquè dic produir perquè em produeixo jo, no? Vull dir, jo m'ajuda, però jo sóc el cos.
Cal dir que la història és molt simpàtica i molt interessant. A mi, jo tinc que dir que a mi la pel·lícula m'interessa molt, m'agrada, penso que està molt ben filmada, molt ben interpretada, i és la història de dues parelles i dos cotxes. Dit això, podem entendre que dona per molt, no? Que el cotxe es fa com un instrument quasi com de, el divà del psicòleg, no?
Sí.
Que sí, Marc?
Sí. I la diferència una mica amb Cuen és que amb cuinant, tot i ser un espai petit que era una cuina, els actors es podien moure. Aquí, sí. Evidentment, quan vas conduint no pots moure. Estàs clavat, no? O sigui, per molt que no t'agradi el que t'estan dient o que doncs, vulguis fer alguna cosa, tens d'estar...
Sí, estàs obligat perquè vas en el cotxe i el cotxe s'estava llogant. El que passa que hi ha moments que es para el cotxe, baixen, sí. Hi ha una mena de moviments a l'entorn justament dels dos cotxes i que són dos cotxes de parelles diferents. Cal dir la molt bona interpretació de la Xus Pereiro, que ja havia treballat amb tu amb Cuinat, que està magnífica, a l'Octavi Pujades, que l'havíem vist en Tres Bodes de Mas, al Joan Carles Suau, que l'hem vist amb El Destierro, i la Carla Lladó, que em sembla que també havia sortit en Rocco tiene tu nombre. O sigui,
això mateix,
tots actors ja de carrera, que penso que a més es troben molt bé fent els personatges que fan, perquè són un home que va amb cotxe i que, bueno, que para una senyoreta i que comencen una conversa, i una senyora que va en cotxe i que para a un jove la para i li demana un favor. Si et sembla, escoltem aquest fragment, perquè penso que és la part més divertida de la pel·lícula. No sé si estàs d'acord, però crec que hi ha molt bon humor. Escoltem-la.
Joder!
Perdóneme.
¡Qué susto, por Dios!
Pero me han robado, me han pegado una paliza. Por favor, ayúdame.
Mira, lo siento mucho.
No, ayúdame, por favor.
No sé, vaya a un bar.
¿Qué
bar ni
qué bar? No hay ninguno por aquí. Y aparte, la gente no ayuda, ¿entiende? Vivo a tres calles, por favor, te lo pido porque me duele el pie.
Lo siento mucho, de verdad que no.
¿Pero qué puedo hacer para que me crea? Mire. Te doy el DNI, el carnet de conducir, lo que quiera, la cartera entera, tome.
Ya. Pero eso no quita que una vez en el coche intentes...
Pero a ver, ¿qué pruebas quiere más, por favor?
No sé, lleva armas.
¿Pero qué armas?
Alguna pistola.
No sé,
navaja.
Si hubiera, me hubiera defendido, ¿no?
Sí, ya, pero eso yo no lo sé.
Bueno.
Desnúdese.
Bueno, podem veure per aquesta conversa tan divertida. Aquesta penso que és la trobada, així com la trobada de l'altra parella és molt clàssica, no sé si estàs d'acord, Marc, aquesta és una trobada molt divertida i molt original. El que passa que, a més, tu jugues una mica enganyant a l'espectador. Marc? Marc s'ha anat. El Marc s'ha anat, vaja. Però tenim a Jordi Izquierdo, que és un crític de cinema, un bon amic, Jordi Izquierdo Verbel, que recordaran els nostres seguidors que va estar en aquest programa perquè és l'autor del llibre Guia Secreta del Cine en Gràcia. I actualment està a un programa de RSK Ràdio, que és la freqüència 1071 de freqüència modulada, que es diu Cinemoteca. És un programa que fa en directe dissabtes de 12 a 1 del migdia, i que a ell va veure també la pel·lícula amb un passe i li va semblar molt interessant. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dóna'ns en 3 minuts la teva impressió d'aquesta segona pel·lícula, aquest segon llargmetratge del Marc Fàbregas, que es diu Col·lisión. És una pena que el Marc no et pugui escoltar, hem tallat la conversa amb ell, però a veure quina és la teva impressió de la pel·lícula, que, com dèiem, s'estrena el dia 5 al cinema Girona.
Sí, mira, jo seré molt ràpid, perquè aprofitant que el Marc va estrenar la primera seva pel·lícula, que es diu Cuinado, Col·lisión per mi va ser com quan estàs cansat d'anar a un restaurant que és de 4 estrelles, veiem pel·lícules amb molta
sofisticació, sí.
Vale?
Sí.
Necessites un plat que fa l'àvia de tota la vida o la mare de tota la vida, no? Doncs per mi aquest plat va ser Col·lisión, perquè és una pel·lícula que és molt senzilla, que està feta en classe, amb molta classe i en classe molt senzilla de tota la vida i que t'omple l'estómac de bones sensacions. O sigui, per mi aquesta pel·lícula és aquesta relació, com va fer aquesta primera de Cuinado, és aquesta relació la que té, amb la cuina. O sigui, quan estàs cansat d'anar a restaurants de 3 estrelles Michelin, necessites menjar de casa de la teva àvia, de la teva mare, que cuina millor, a lo millor, a vegades, que ells, no?
O sigui, que és una pel·lícula, Jordi Izquierdo, és una pel·lícula que tu recomanaries a l'espectador, sí?
Sí, per supost que sí.
Molt bé. Gràcies. Pues moltes gràcies, Jordi Izquierdo. No sé si el Marc Fàbregas ha escoltat l'opinió del Jordi. Marc, l'has escoltat?
Sí, una miqueta, sí.
Una miqueta, bueno, també li agrada molt. Jo penso que estem davant d'una pel·lícula molt intel·ligenta, perquè tu jugues una mica amb els equívocs de que, bueno, són dos parelles, però són dos parelles que no són el que aparenten, sinó que són altra cosa, no?
Sí, sí.
Això va sortir a tu en el guió ja, o com ha estat la fabricació de la pel·lícula?
Sí, una mica, és que jo, no? La pel·lícula, la pel·lícula, per mi, a seguir amb la idea, no? És el James Bond, que comença amb una seqüència molt forta per atrapar l'espectador. Per mi, una mica, a mi el que sempre m'ha agradat, no? Començar potent amb algú de dir, hosti, i aquí, així com cuinant, potser no va ser tant, aquí sí que ho he intentat fer, no? Com a mínim, apretar i després potser o ja es desinflarà o potser, però com a mínim el tens atent, només engegar, perquè és el que costa atrapar, no? Vull dir que fa l'atenció. Deixar-la, la pots anar deixant a mesura que la vas veient, no? Però si comences i no comences alt, és difícil que a mesura que avanci ho vegis millor. Llavors vaig pensar en això, directament, i per aquí se'm van així se'm van ocórrer les dues
històries.
Les dues històries i els dos inicis, bàsicament això.
Pues felicitats, Marc Fàbregas, per aquest nou llargmetratge, aquest Col·lisión, que realment hi ha una col·lisió de personatges, de caràcters i d'interessos, però que és molt interessant, que la podreu veure a partir del dia 5, el proper dilluns, a 8:15 de la tarda, no?, al Cinema Girona.
8:45.
8:45, perdó, al Cinema Girona, i després ja tots els dilluns a les 8...
I després els dimarts.
Els dimarts a les 8 al Girona, sí. També. Sempre al Cinema Girona, que és el que sempre està obert per a aquests joves directors. Cal dir que la pel·lícula s'ha fet també amb l'esforç com a productor del Marc Fàbregas, i això és molt important, i sí. Que desitgem que tingui èxit perquè penso que s'ho mereix. Marc, gràcies, una abraçada. Ja sabem que vas a una altra ràdio perquè te van entrevistar, sí. I per això el so no ha sortit massa bé. Gràcies, eh?
Gràcies.
Una abraçada. Adéu-siau.
Bona tarda.
Adéu.
Bé, Jordi, també, que sé que estava connectat. Hola. Escoltant. Jordi, gràcies per la teva presència també aquí al programa Miguel Fernando.
De res, un plaer.
Igualment. Gràcies, Jordi, ens veurem. Adéu-siau.
Una forta abraçada. Bé, Miguel Fernando, abans de continuar, abans d'anar a la teva notícia, a la Filmoteca de Catalunya, fem una petita pausa, només dues falques, tornem i parlem d'això.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Aquest dimarts 6 de desembre a les 8 del vespre recordarem i escoltarem una de les veus més emblemàtiques de la història de la música catalana. Especial Gaietà Renom a Ràdio Estel. Una de les veus que primer va cantar en català després de la Guerra Civil serà el protagonista d'aquest especial. Gaietà Renom a Ràdio Estel. Aquest dimarts dia 6 a les 8 del vespre. Everybody got the
reason. Tots els dies, escapis a Can Barrina o té el restaurant al Parc Natural del Montseny. Tranquil·litat i bons aliments. Menjadors privats, convencions i festes familiars. Al quilòmetre 12 de la carretera de Palau-Tordera al Montseny. Telèfon 93 847 3065. Can Barrina.
Us ho havíem dit, només dues falques i ja estem, ja hem tornat. Passen 43 minuts sobre les 5 de la tarda i continuem aquí a Ràdio Estel. I estem amb tu, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, i al cinema, notícies relacionades amb aquest art, que és preciós, meravellós. Miguel Fernando, teníem aquesta notícia pendent.
Sí, perquè la notícia és que aquesta setmana s'ha presentat la nova programació de la Filmoteca de Catalunya, i a l'altre costat del telèfon està el bon amic i el director de la Filmoteca, que és Esteve Riambeu. Esteve, bona tarda.
Hola, bona tarda, Fernando.
Bueno, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí en Ràdio Estel i en el programa Estem amb tu. M'agradaria que fessis un petit resum de lo més important. Primer, si et sembla, Esteve, suposo que és lo que primer s'ha de dir, un balanç de lo que ha estat aquest any, aquesta temporada, i després parlar de la propera, que a més té un significat molt especial perquè són els 5 anys de la Filmoteca al nou lloc, amb la nova seva seu del Raval. És a dir, la Filmoteca, no?
Exactament. Una de les dues seus de la Filmoteca, i tan important com l'altre, que és l'arxiu on hi ha tota la preservació del patrimoni cinematogràfic, que no té tanta repercussió pública, però és igualment important.
No, però que per la gent que estudia i la gent que treballa la història del cinema és molt important, efectivament.
Exacte. Doncs bé, el balanç és un balanç molt positiu. Encara no hem acabat l'any, vull dir que encara ens falta el cicle aquí.
Pues pràcticament un mes, sí.
Pot desbordar multituds, però les previsions és que arribarem als 143.000 espectadors, aproximadament, que és una mica menys que el rècord absolut de l'any passat, però està en la línia d'anys anteriors al Raval, el qual vol dir que ara sí, amb 5 anys doncs, de perspectiva, la nova seu està més que consolidada, hem augmentat oferta, hem augmentat públic, i jo crec doncs, que la filmoteca comença a tenir doncs, un arrelament important, ja no només a nivell dels cinèfils, sinó a nivell de ciutadà i de país.
Cal dir que teniu una mena de mitjana de més de 100 persones per sessió.
Exactament.
Amb la qual esteu...
Ara mateix anem pels 102 espectadors.
102 espectadors. Amb bona mida esteu per damunt de molts cinemes, de molta resta de cinemes comercials, no?
Sí, evidentment estem molt per sobre, però tampoc... És a dir, la comparació tampoc és matemàtica, perquè...
No, evidentment,
sí. La situació pública, els preus són uns altres, etcètera. Vull dir que no és el nostre referent. El que sí que és un referent important és dir doncs, que en una institució com la Filmoteca i amb projeccions amb el nostre nivell de rigor i d'exigència, hi ha un públic. Vull dir que no és cert que el públic hagi desertat de la sala. Si la programació és adient, variada i, com nosaltres fem, complementant una sèrie d'actes culturals, doncs això té molt bona resposta per part del públic.
I cal dir que al febrer del 2017, és a dir, dins de 2 mesos pràcticament, es farà una cerimònia molt important perquè són els 5 anys, el 21 de febrer, de que ja teniu seu. I que a més em sembla que vas començar tu, no?
Sí. Jo vaig entrar el 2010 justament amb l'encàrrec o amb el pla o el projecte, diguéssim, de posar en marxa les dues noves seus. Vam estar 2 anys encara, diguéssim, de cuina per acabar-ho d'enllestir tot, que era complicat. Recordem que era el moment més agut de la crisi econòmica i no va ser gens fàcil. Però ens en vam sortir i per tant...
I ara esteu on esteu?
A la festa de celebració.
Suposo que tu particularment, si em permets, donat que et conec des de fa molt temps i hem treballat junts i hi ha una estimació personal, suposo que personalment deus estar molt satisfet, no? Perquè, a més, cal dir que tu et vas guanyar el càrrec de director de la Filmoteca mitjançant unes oposicions, és a dir... Estem davant d'un senyor que era un crític molt reconegut, un especialista en Orson Welles superdestacat, no tan sols a nivell de l'Estat, sinó a nivell internacional. Suposo que per tu, el poder enfrontar-te amb aquesta tarea de pujar una filmoteca amb totes les dificultats que ha tingut al llarg de la seva història la Filmoteca de Catalunya i crear ja una seu definitiva i poder complir els 5 primers anys, suposo que tu particularment estàs molt content. I perdona la pregunta tan personal, Esteve?
No. Et mentiria si digués que no, per tant, ho reconec i, a més, n'estic molt orgullós. És la criatura, diguéssim, i les criatures, doncs, a tothom se l'estima. No és únicament meva, darrere meu...
No, és el que anava a dir, que tens darrere un equip magnífic que evidentment, ha estat a l'alçada, diguem, del capità.
Exactament. L'equip que ha estat a les meves ordres, però també l'equip doncs, que m'ha acompanyat i que m'ha recolzat políticament, perquè si no hi ha una aposta política darrere d'un projecte...
Home, evidentment. Institut,
no es pot arribar a bon terme. Això és indultable.
Esteve, tenim...
No puc posar exemples amb altres filmoteques, però jo crec que en el cas de Catalunya ha estat exemplar l'aposta política que s'ha fet durant tot aquest període per arribar a bon port d'aquest projecte de la Filmoteca. I, per tant, jo crec que tots hem d'estar orgullosos i que, sobretot, el ciutadà és qui s'ha de beneficiar doncs, d'aquest equipament públic.
Esteve, estem parlant amb un mòbil i el so no surt tot el bé que voldríem. Amb 4 pinzellades, pots fer un resum de lo que serà la temporada destacant lo més important?
Sí, nosaltres anunciem un avançament de la temporada, que és un avançament significatiu. És una mena de castell de cartes amb un equilibri no sempre fàcil, però en el qual el que sí que volem és marcar els grans trets de la nostra política de programació, que fem conjuntament amb el Pere Martí, el director adjunt, i que reflecteix, d'una banda, el cinema clàssic, fins i tot el cinema mut. Aquest any el cicle mut serà Maurice Tourneur, el pare de Jacques Tourneur, però també doncs, els centenaris de Fernando Rey, de Susan Hayward, de Joan Fontaine, etcètera. Hi haurà un altre aniversari important, que són els 50 anys del Festival de Sitges, amb una gran retrospectiva de cinema fantàstic, però també una aposta per cinema contemporani poc conegut o més difícil. Tindrem la presència de Eugène Green, tindrem la presència dels germans Ardent, de Maria de Medeiros, d'un documentalista danès poc conegut però excel·lent, que es diu Jørgen Leth, tindrem una retrospectiva de José Ocien, que ve de Taiwan, i una gran retrospectiva que començarà al març i acabarà a l'octubre, és a dir, que travessarà tota la programació, que són el centenari de la Revolució Soviètica, amb un cicle que pràcticament, més que la Revolució Soviètica, l'hauríem tingut que titular, perquè serà així, de Lenin a Putin, perquè farem una, tota una història del que ha significat la presència del comunisme per bé i per mal al llarg del segle XX.
És un cicle de molts títols, em sembla que 50, no?
Aquests seran 50 títols.
Déu-n'hi-do.
Anem a l'octubre, en octubre, però durant aquest període tenim el recolzament de la Cinemateca de Toulouse, que té una col·lecció de clàssics del cinema soviètic important. Hi ha alguna estrena que ja anunciarem en el seu moment, de pel·lícules que de compilació que s'estan fent en aquests moments, i per tant serà un cicle intens amb debats periòdics, hi haurà una jornada dedicada, per exemple, a la figura de Trotsky, és a dir, que anirem fent petites dosis, però al llarg de tots aquests mesos, perquè ens sembla un tema prou important i amb una repercussió cinematogràfica molt variada.
I ja per tancar, jo parlava abans de que el dia 9 es fa una cerimònia o es celebra un aniversari molt singular, que són els 100 anys de Kirk Douglas. Em sembla que la Filmoteca també, justament aquest mes de desembre, dedica un llarg cicle dedicat al famós actor nord-americà, no?
Exactament, no podia ser menys, amb això no som gens originals, però...
Home, però feu la feina que s'ha de fer.
Estem pràcticament obligats a fer-ho, igual com estan fent moltes altres cinemateques,
clar.
I nosaltres fem una retrospectiva, no exhaustiva, evidentment, però sí molt representativa del que ha estat la trajectòria d'aquest gran actor i productor, no ho oblidem.
Pues Esteve Arriambau, director de la Filmoteca de Catalunya, moltíssimes gràcies per aquesta capacitat teva d'exprimir el més important de la programació de l'any que ve, del resum de lo que ha estat aquest any, i felicitats per aquests 5 anys teus com a director i de 5 anys de la seu de la Filmoteca amb el lloc que té que tindre, que és, a més és un edifici magnífic, eh?
A compartir, moltes gràcies.
Gràcies, Esteve, adéu.
Bé, doncs Miguel Fernando Ruiz de Villalbós, fins aquí, i una setmana més, un divendres més de cinema.
Ha estat un plaer parlar amb tu, ja saps que t'estimo.
Home, com sempre. I a tu, Miguel Fernando, tenim una relació ja...
Això si m'estimes, de vegades em miren mala cara,
però... Com? Perdona?
No, home, no, que és broma.
Ja ho
saben els nostres seguidors.
Sí, tenim una relació meravellosa.
Que tenim una bona relació, ens respectem, ens estimem, però cal dir que si jo sóc un gato viejo, el Luis...
És un gato jove.
És... un supergato joven, no un gato, un supergato joven. Y si no, al tiempo, que dicen.
Al tiempo, això mateix.
Al tiempo, ya verán ustedes. On arribarà Luis Torrellas.
Bueno, Miguel Fernando, la setmana vinent no ens trobem, però a veure si la següent...
La següent, el dia 16.
Això
si no
mateix.
M'equivoco, és 16 de desembre, això aquí mateix. Estarem.
Aquí estarem. Doncs vinga, anem a la publicitat i continuem amb Cultura Popular i l'Albert Torres.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Ets una empresa? Vols vendre més, més lluny i millor? Des d'Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsem el teu negoci. Et connectem a la innovació i a noves oportunitats per augmentar el potencial de la teva empresa i t'acostem al finançament. Aprofita les nostres oficines exteriors per portar el teu projecte ben lluny. Connecta't al món. Connecta't a Acció. Generalitat de Catalunya.
A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, els torrons més familiars, et desitgen bones festes.
Aquest dissabte, a 11:45 del matí, Ràdio Estel us oferirà des de la Catedral de Barcelona l'Eucaristia en motiu de la imposició del pali de l'arcabisbe Joan Josep Omella, una eucaristia presidida pel nunci del Sant Pare a Espanya, Renzo Frattini. Serà aquest dissabte 3 de desembre, a 11:45 del matí, a Ràdio Estel.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
I amb aquesta sintonia encetem una setmana més d'aquesta secció de cultura popular. Albert Torres, molt bona tarda, molt benvingut.
Molt bona tarda, Lluís. Avui parlarem, doncs, que evidentment s'acosta Nadal i ens toca parlar de la Fira de Santa Llúcia i de moltes altres coses. Primer de tot us direm que la Fira de Santa Llúcia és el mercat de Nadal més antic que es fa a la ciutat de Barcelona. La primera referència que s'entén és de l'any 1786. Amb tots aquests anys ha tingut temps de ser la protagonista de desenes d'anècdotes, costums i curiositats que paga la pena de plegar. El primer esment del 1786 és en una crònica que el baró de Maldà fa al dietari Calaix de Sastre, molt conegut, i parla de la venda de casetes de pessebre, de figures de fang i cartró, d'imatges de sants i pastors, bous, mules, altres bèsties. Hem de dir-vos algunes anècdotes, per exemple, doncs que el folclorista Joan Amades ja confirma la data d'inici de la fira cap a aquell any 1786. Ni les calamitats com la terrible epidèmia de febre groga que va tenir la ciutat l'any 1860 no van impedir-ne la celebració. A més, el segle XIX era coneguda popularment com la Fira de les Noies. Es creia que era un bon lloc per concretar casaments, perquè hi anaven moltes fadrines. Per això les noies de la rodalia acollien a la fira ben vestides, enjoiades i acompanyades de la seva mare per veure si trobaven un pretendent. Antigament, a la secció de figures de pessebre hi havia venedors de ninots de cartró que els accionaven estirant-los un cordill. Tot i no tenir cap relació amb el pessebre, la mainada s'hi embadalia i ajudava a crear molta afluència. Al segle XIX també la fira de pessebres només es feia 3 dies, per la Puríssima i per Santa Llúcia, a la plaça de la Catedral, i per Sant Tomàs, a les places del Pi, de Sant Josep Oriol i del Born. Els materials per construir el paisatge, com ara suro, molsa, murtra i més herbes, es venien en una altra fira, a les escales de la Seu, de la Catedral. Els avis distingien ben bé amb dues fires, la de pessebres i la de l'Arbell. Bé, també us hem de dir que en un poema del 1924, en Josep Maria de Sagarra va fer esment a aquesta gran fira. Explicava que s'hi feia la plaça nova, que hi aniria amb la seva estimada, que els productes que s'hi venien feien olor de muntanya, etc. Enguany, la fira té 287 parades distribuïdes en 4 sectors diferents. 123 són dedicades a la venda de figures i pessebres, 96 són de verd i guarniments per la llar, 64 són d'artesania i també n'hi ha 4 per la venda d'instruments musicals. Molt bé, ara anem cap a l'Arbós. Sortim de Barcelona i ens anem cap al sud. De fet, les dues següents notícies que us portem tenen a veure amb aquelles comarques tarragonines. En el marc de la 805 Fira de Santa Llúcia de l'Arbós, la celebració del 6è concurs nacional de punta de coixí de Catalunya és molt primerenca i té lloc aquests dies de 9 a 11 de desembre. És una joventut que tanmateix no significa pas inexperiència. L'Ajuntament va crear aquest certamen, l'Ajuntament de l'Arbós, l'any 2011, amb la Fundació Privada Museus de Puntes de Coixí, i coneixia aquest fort arrelament que l'art puntaire doncs, té al carrer i aquest poble, on la seva pràctica està documentada des de l'any 1588. Per tant, doncs, aquests dies del 9 al 11 de desembre proper podreu veure en aquesta Fira de Santa Llúcia de l'Arbós aquest també certamen de puntaires que s'espera que n'hi hagi més de 2.000 que visitin aquesta localitat. A més, hi ha un concurs, hi ha un comissariat, etc. Això tindrà lloc el diumenge 11 de desembre amb aquesta 22a plantada i exhibició de puntaires de Catalunya, com dèiem, a l'Arbós. I una miqueta més avall a Montblanc, capital de la Sardana 2018. Aquesta és la notícia, ens ho han dit fa uns dies. Havíem d'esperar fins aquesta darrera setmana per conèixer quina seria la capital de la Sardana del 2018, que finalment ha recaigut en Montblanc. El Teatre L'Amistat de Mollerussa va acollir el seu nomenament en el marc de lliurament dels Premis Capital de la Sardana 2016 i de la presentació del programa de Figueres com a capital de la Sardana el 2017. Com sabeu, d'aquí ja 4 setmanes, Figueres tindrà el relleu d'aquesta capitalitat de la Sardana. L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, va declarar que es pren la capital de la Sardana com un repte. També és un reconeixement al lligam de Montblanc amb la Sardana. Ja a principis del segle XIX, amb l'expansió cap al sud, es va fer un primer aplec ja durant la dictadura de Primo de Rivera o també els aplecs que hi havia durant el franquisme. Tot i això, ens diu que Montblanc mereixia ser aquesta capital de la Sardana de cara al 2018. Passem ara a l'agenda. Algunes ballades de cara a aquest cap de setmana. Demà dissabte en tindrem a la plaça de l'Ajuntament de Figueres a 6:45 de la tarda. També a la tarda n'hi haurà una altra a Ogassa, al Ripollès, dins de la Festa Major de Santa Bàrbara. I a 6:45 tindrem teatre. Teatre molt popular és la Cançó de Nadal de Charles Dickens al Teatre de Bravium, Teatre Reus, al Baix Camp. De cara a diumenge, tindrem una fira de Nadal amb ballada de sardanes a la plaça de l'11 de setembre de Caldes de Montbui a migdia. A 6:45 de la tarda, al Pavelló Municipal d'Esports de Santa Susana, al Maresme, a Parc del Colomer, hi haurà una ballada a Santa Susana. A 11:45 del migdia de diumenge, al Parc de la Guinaueta de Barcelona, una nova ballada. I a Cubelles, a 12:00 del migdia també de diumenge, la diada de l'agrupació sardanista, amb un concert a 6:00 de la tarda a l'església. Aquesta és l'agenda de sardanes d'aquest cap de setmana.
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. Mipizarra.es.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 11. Truqui'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. A Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 0391. 93 453 0391. A Gem Ferrer pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gem Ferrer.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
I ara, quan ja manca una miqueta menys per finalitzar aquest programa, és el moment d'una vegada més sentir la nostra productora. Molt bona tarda, Inés Granados.
Bona tarda, Lluís.
Te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa y deja a tu corazón soñar.
Buenas tardes, hoy hablaremos con Paco Arango, que es el presidente de la Fundación Aladina. Esta nace en 2005, pero comienza a gestarse 4 años antes, cuando su presidente pide a un amigo que le busque un proyecto en el que mancharse las manos. Quería donar mi tiempo porque he tenido mucha suerte en la vida, asegura el fundador. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes.
Hay poca gente que se considere tan afortunada como tú, ¿eh? ¿La suerte llega o se busca?
La suerte, yo creo que hay una frase que dice, cuanto más trabajas, más suerte tienes, ¿no? Yo me siento afortunado por los niños, por mi experiencia con los niños enfermos, nada más. Lo demás es suerte y la verdad que el destino.
Voy a comentar unas palabras que escribió una de vuestras pacientes, llamada Sandra, que dice así: gracias a la Fundación Aladina por estos momentos de magia que hacen que esta enfermedad se lleve con alegría. Siempre estaréis en mi corazón. ¿Qué siente uno al escuchar estas palabras de agradecimiento de una niña tan pequeña?
Pues imagínate, me llena el corazón de alegría porque al final lo que hace la Fundación Aladina muy bien es estar con los niños todos los días. Un niño con cáncer, lo más importante es hacerte amigo de él, porque en los malos momentos un niño muy enfermo solo acepta a la gente muy cercana a él, a su entorno, y eso es lo que Aladina es, un gran amigo de un niño enfermo.
Hablando de estos, ¿cómo afrontan estos niños su enfermedad?
Pues increíblemente bien. Yo siempre digo, cuando hablo con unos padres recién diagnosticados con un hijo, les digo, mira, me preocupáis mucho más vosotros que vuestro hijo o vuestra hija, porque ellos de alguna forma increíble lo llevarán con, no te digo casi con una sonrisa, pero lo llevarán bien. En cambio, los padres, pues es lógico que lo lleven mucho peor. Pero son niños increíbles, son seres muy especiales.
¿Por qué la llamasteis Fundación Aladina?
Pues yo hice una serie de televisión hace mucho tiempo que se llamaba Aladina, que era con Paz Padilla, y era una genio de lámpara muy traviesa. Era una serie que yo dirigí y escribí y que tuvo mucho éxito entre las familias y los niños. Tenía mucha magia y es lo que intentamos traer nosotros al hospital, la magia y la alegría.
¿Qué es la magia para ti y de qué tipo de magia estamos hablando?
Bueno, hay dos tipos de magia. Yo soy mago, soy muy malo, pero es gran parte de la atracción.
¿Qué me cuentas?
Pero no, yo creo que la magia es aquello que rompe la rutina de una enfermedad, que rompe una tristeza y que proporciona una salida a una sonrisa y a una luz dentro de mucha oscuridad. Esa es la verdadera magia.
¿Con qué sueñan estos niños?
Pues yo creo que sueñan con ir a casa. Sueñan con olvidar la pesadilla de un hospital, sueñan con volver a la normalidad de su rutina anterior. Sueñan con que termine su guerra contra este difícil adversario que es el cáncer infantil.
La posibilidad de jugar que les ofrecéis vosotros mientras están ingresados, según vuestras propias palabras, les permite reconectar con lo que son, niños antes que pacientes. ¿Se puede ser niño antes que paciente?
Sin duda. Nosotros, por ejemplo, en el hospital, a los adolescentes, tenemos habitaciones donde ahí solo puede entrar dentro del hospital nosotros y los niños. Ahí tiene prohibida la entrada un médico, una enfermera, incluso unos padres, para que dentro del mismo hospital el adolescente pueda ser lo que es adolescente. Y por supuesto que pueden serlo, por supuesto que sí.
En la primavera de 2013 creasteis The Aladina Center, un espacio de juegos financiado por la Fundación Aladina. ¿Por qué es tan importante que estos niños jueguen?
Pues, ese center es un campamento para niños enfermos que está en Irlanda. El actor Paul Newman, un actor muy conocido, creó campamentos por todo el mundo donde un niño muy enfermo puede ir y tener su experiencia de verano. Nosotros estamos muy ligados a esa fundación. Mi próxima película, que sale en febrero, que se llama Lo que de verdad importa, recauda 100% de los fondos para esa fundación, y este centro está en Irlanda, y es tan importante que el chico, la chica, el niño, la niña, pueda recuperar quién es, que es simplemente un corazón limpio, joven y con ganas de mucha vida.
¿Cuándo estrenáis esta película aquí?
Pues el 10 de febrero, estoy muy ilusionado, es como un parto a toda regla, y es una película que trata de un hombre que tiene el don de curar y que no lo sabe. Es una película muy divertida, saldrá en toda España el 10 de febrero.
Aladina también es pionera en la creación de grupos de duelos para padres de niños fallecidos por cáncer. ¿Qué palabras de consuelo existen para un padre que acaba de perder a su hijo? Porque debe ser muy duro.
Sí, lamentablemente no hay consuelo. Aladina, la verdad es que una de las cosas que mejor hace es estar en los momentos más difíciles. Y a veces la medicina lamentablemente fracasa. Y muchas veces lamentablemente se van niños a la luz. No hace falta explicar lo que es eso. Nosotros en Aladina lamentablemente nos hemos especializado en eso. No solo estamos en los momentos más difíciles para intentar arropar, sino que durante un año entero después del fallecimiento de un niño o una niña, cuidamos a los padres con una ayuda psicológica, y lo que hacemos es que juntamos a padres con otros padres que han pasado por la misma tragedia, y dirigidos por una psicóloga, que es una especialidad de la psicología, logramos que en un año entero pues un poco recuperen por lo menos las ganas de vivir y seguir con su vida.
Ahora voy a recordar otras palabras tuyas. Aún recuerdo cuando en 2008 le prometí a Antonio, mi amigo canario de 15 años, que con nuestra película MacTap haríamos el mejor centro de trasplantes de médula ósea en España. Ahora sé que desde el cielo sonríe conmigo al ver lo que hemos conseguido.
Así es. Antonio era un chaval canario majísimo de 15 años. Yo decidí hacer mi primera película, que es un cuento navideño, muy divertido, donde él era el protagonista. Y fue muy cómico porque mientras yo escribía el guión, quería que fuese parte íntegra él del guión, yo decía, dime cosas. Entonces me decía, por ejemplo, yo tengo que tener novia. Como no tenga novia, no salgo en tu película. No voy a ser un pringao. Pero la gran noticia, lamentablemente Antonio ya no está con nosotros, pero la gran noticia es que el centro de trasplantes MacTub existe. El hospital ha hecho ya 206 trasplantes en un poco más de 2 años, o sea que qué bendición que este chaval que nos ha dejado, que era maravilloso, ha dejado un legado tan importante como un centro de trasplantes para sus colegas.
Sí, de alguna manera siempre estará presente.
Sí, sin duda.
Ahora os estáis reformando la UCI de Niño Jesús de Madrid.
Sí.
Un proyecto bastante costoso, hay que decirlo.
¿Y tanto?
Sí, sí, bastante, bastante.
Como toda obra va subiendo. Estamos en 1.5 millones de euros. Pero era una necesidad imperiosa, porque era una UCI donde es la UCI donde más niños oncológicos pasan en España, y el Hospital Niño Jesús es maravilloso, pero lamentablemente es antiguo y, entre otras cosas, no había luz natural, y la curación en un paciente, ver la luz, es crítico, y hemos hecho una UCI espléndida que inauguramos este diciembre. Le hemos dado un gran achuchón y estamos muy muy felices.
Finalmente, 10 años regalando sonrisas, vuestro eslogan. ¿Qué es lo mejor para ti de ver a un niño que vuelve a sonreír?
Pues lo es todo. Porque más bien, cuando un niño deja de sonreír, que lamentablemente lo veo demasiado, es muy triste. Porque el niño es tan bondadoso, incluso en el sufrimiento, que cuando vuelve a sonreír, yo siempre lo digo, si alguien quiere ver lo que es el amor en su estado más puro y la felicidad en su estado más puro, es que venga conmigo un día al hospital, porque son maravillosos, y es lo que son. Pequeños guerreros que nos brindan una forma de ser felices que los mayores desconocemos.
Y para acabar, Paco, ¿cómo podemos ayudaros desde aquí, nosotros?
Pues mira, ahora mismo estamos recaudando dinero para la UCI, incluso estamos haciendo camisetas que pone tu piso está pagado, pues nuestra UCI tampoco. Y entonces, porque abrimos antes de tiempo, obviamente. Entonces, mandando la palabra achuchón al 28014, llega un euro íntegramente a los niños. Y si no, si queréis ir más allá, meteros en aladina.org, nuestra página, ahí tenéis toda la información, os podéis hacer socios. Y aquel que no quiera dar dinero porque no pueda, que divulguen la palabra de que lo que hacemos es muy, muy importante y formará parte de nuestra familia.
Vale, repítenos el número al que debemos enviar la palabra
achuchón.
Pues
al 28014, la palabra achuchón.
Vale, pues un fuerte achuchón desde aquí y un placer tenerte con nosotros, Paco.
Igualmente, un achuchón a todos. ¿Vale?
Gracias, hasta luego.
A ti, bye.
A Radio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero.
I abans de continuar amb el programa, és el moment de tenir un petit... bé, un espai musical, una cançoneta que us hem preparat amb molta il·lusió. Anem a escoltar Norah Jones, anem a escoltar una cançó de Norah Jones que es diu Sunrise.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who?
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93 203 1212, 93 203 1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Bones festes a Café d'en Víctor. Al carrer Tapineria número 12 i a la plaça de la Catedral. El millor lloc per celebrar el dinar o sopar d'empreses. Café d'en Víctor. 93-310-2872. 93-310-2872. Reservi la seva comanda. Felices festes a Café d'en Víctor.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Mancant 9 minutets de programa, estem ja a la recta final, més millor dit, i abans d'acabar, com no podia ser d'una altra manera, ens hem de parar una miqueta i de parlar de noves tecnologies, de novetats al món tecnològic, perquè en tenim unes quantes i molt interessants, no només per temes electrònics i aquestes coses que a vegades diem, escolta, no he entès res. No, no estem parlant d'això, sinó també de temes televisius, eh? D'informació, que ens interessen molt i molt, i més avui divendres, que és el dia que hem parlat durant pràcticament una hora amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos de temes cinematogràfics. Perquè bé, la primera notícia té molt a veure amb sèries de televisió. A veure, vosaltres ara us faré unes preguntes, us diré uns noms i m'heu de dir si els reconeixeu o no. Anem a veure. Joc de Trons, El Soprano, The Wire, Silicon Valley, Westworld. Us sonen? No? Sí? Què tenen totes aquestes sèries en comú? Què tenen a veure? Bé, doncs que són sèries d'HBO, aquesta productora dels Estats Units, magnífica productora, una de les millors productores de ficció televisiva del món. I tenen una petita notícia per nosaltres. Anem a escoltar un petit tall en anglès, que no entendreu res, però ara us comento què vol dir.
Hola, Espanya. I'm Nikolai Coster-Waldau. I play Jaime Lannister on the show Game of Thrones. Very soon, everyone in Spain will be able to watch all the seasons of Game of Thrones on HBO España. Hasta luego.
Acabem d'escoltar un dels actors de Joc de Trons que ens estava comentant precisament que d'aquí poc, això va ser fa uns dies, ara ja podem dir que ja es pot accedir-hi, tindran tots els capítols d'aquesta sèrie de Jocs de Trons al servei en streaming HBO a Espanya. I què vol dir tot això? Doncs que ara ja tenim accés a totes aquestes sèries per a streaming al teu ordinador, a internet, al telèfon mòbil, a la tablet o al televisor, si teniu un televisor d'aquests intel·ligents amb sistema operatiu, que això són les noves tecnologies, aquestes coses modernes que tenim avui en dia. Per tant, a partir d'ara ja podrem veure totes aquestes sèries a internet, i HBO va arribar a Espanya per la via digital fa, 4 dies, és literal, fa 4 dies va arribar, amb un format que és molt semblant a Netflix. No sé si heu sentit parlar de Netflix, però és un format molt semblant. Tu pagues 8 euros al mes i tens accés a tot el catàleg, que és brutal, més de 100 sèries. Per tant, ja ho sabeu, teniu Netflix per una banda i ara tenim també HBO a Espanya per una altra. I ara anem a canviar de tema, anem a parlar d'una marca d'automòbils, també molt relacionat amb la tecnologia. Anem a parlar del Golf, i anem a parlar del Golf elèctric. Per què? Ui, un golf elèctric, què? Golf... Sí? No ho sabíeu, hi ha un golf elèctric i ara s'ha anunciat una nova actualització d'aquest model elèctric que es diu E-Golf, eh? Com E d'elèctric. No s'han trencat massa el cap amb el nom, però sí, és E-Golf de la marca alemanya de Volkswagen. I la novetat més interessant d'aquesta actualització és l'autonomia, perquè aquest cotxe arribarà fins a gairebé als 200 quilòmetres d'autonomia, que no està pas malament per fer el teu viatget, eh? I després d'arribar a casa, posar-lo a carregar, etc. I es podrà adquirir aquest cotxe a partir del 2017. Aquesta és la notícia que estava relacionada amb Golf. I ara, parlant de cotxes elèctrics, hem de parlar de la marca dels cotxes elèctrics. Bé, per definició, que és Tesla. Qui no coneix Tesla quan parlem de cotxes elèctrics? Bé, i per què parlem de Tesla un altre cop en aquesta secció? Perquè ja n'hem parlat abans. Perquè la berlina més potent de la marca d'Elon Musk es guardava un as a la màniga. I de quines estem parlant? Doncs ha sigut el mateix Musk, aquest home que ja el comparen amb Steve Jobs com a visionari empresarial, el que ho ha explicat al seu Twitter. El mes vinent podrem fer que aquest model de cotxe, que és el més car i el més potent de la marca, atenció, agafeu-vos de la cadira, acceleri de 0 a 100 km/h en 2,4 segons. 2,4 segons. Què vol dir això? Això vol dir que aquest cotxe, que és un cotxe 100% elèctric, es convertirà en el cotxe amb l'acceleració de 0 a 100 més ràpid del món, per davant de cotxes com el Bugatti Veyron, Gran Sport Vitesse, que costa 2 milions de dòlars, pel Porsche 918 Spyder i per davant del Ferrari, la Ferrari. Un cotxe 100% elèctric i que no té més de... No ens costa més de 140.000 dòlars americans. Veurem què passa, veurem si és real o no, però fins aquí aquesta secció de tecnologies i ara és el moment, senyores i senyors, de dir adeu a aquest programa.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
The Proclaimers. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. 500 miles. Go out. Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, King Classic. Well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than be the man who walked 1,000 miles and fall down at your door. But I'm watching. A la producció, la Inés Granados. Al control tècnic, a les vies de so, el Mario Ramírez. A la direcció, el Toni Guerrero, i avui us ha parlat, com no, el vostre amic, el Lluís Torrelles, com gairebé casa cada divendres. Ens veiem el proper divendres, no, el següent. Passeu un molt bon pont, passeu molt bona setmana, molt bon cap de setmana, i bé, sigueu bons. Adeu!
I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home.
Estem amb tu, Toni Guerrero.